A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Podríem començar de moltes maneres, però començarem per aquesta, que segurament no direm que ens vindrà bé, però aprofitem la benentesa per parlar amb la tutora d'en Pol Laoz. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Hem de començar per aquí.
Em toques a fibra. Que, sí.
Obligadament hem de començar per aquí. En mal que siguin dos minuts, després saludarem, òbviament, a la regidora i parlarem de política local, però divendres veu viure quelcom molt potent.
Molt.
Molt.
Molt, molt. Molt. Encara se'm m'ennuego una mica quan parlo. Un moment meravellós i màgic que el meu centre, l'IES Vinyet, doncs va oferir, va regalar al Pol Laoz, a la seva família, als seus amics, i realment va ser un moment molt emotiu.
Per no incidir en qüestions, diguem-ne, emocionalment intenses, què podria dir la tutora d'un noi que va viure o que va viure a totes aquelles persones que es poden trobar en una situació semblant?
Jo, quan vaig parlar el divendres i vaig dir que va ser un regal conviure amb el Pol Laoz i amb aquella generació, perquè realment van fer seva una lluita que era individual i que es va convertir en una lliçó de vida, i encara ho és. I és difícil donar un missatge en aquesta línia, no? Quan una persona jove especialment passa per una malaltia tan terrible com és el càncer i com es viu en el seu entorn, s'acaba convertint en un regal, en un tresor, que és el que vaig dir. Per mi és un tresor. Els que treballem amb persones i amb persones joves, habitualment no ens trobem en aquestes situacions, però quan les tenim al davant, són ells que ens ensenyen a nosaltres, no? Perquè realment el que va donar és una lliçó. Per això vaig dir que vaig passar de ser professora a ser alumna.
Uns quants d'aquests a la vida política i o Montse i un altre.
Totalment, no? Perquè són valors que són extraordinaris, són la solidaritat, el companyerisme, la bonhomia, cap mena d'interès al darrere, l'altruisme, són moltes coses. Tant de bo que el món de la política fos així, és veritat, tens tota la raó, Vicenç.
No està massa així, eh?
No, la cosa està prou enredada, és veritat. Estem vivint uns temps excepcionals en un context complicat, i precisament per això el que es demana és doncs aquesta valentia de la que parlava abans, no? Polítiques valentes, accions valentes en un context molt complicat, que el que toca és ara doncs prendre compromisos i tirar endavant, no? Perquè ens hi juguem moltíssim. I aleshores el que ha de deixar clar és que hem de prendre aquesta oportunitat com un repte, no? perquè ens hi juguem moltíssim. No?
Us presento ara com algú dels Comuns Verds.
Exacte.
Com deien en castellà, hasta aquí hemos llegado, perquè hem donat uns quants toms abans, no s'ha arribat aquesta denominació a partir d'una situació també dels Comuns de Sitges del tot singular, no?
Bé, la singularitat que pot tenir que la gent que conforma els Comuns de Sitges doncs, té molts elements que participen en els Comuns, hi ha gent d'iniciativa, molta gent independent, són 60, més de 60 persones inscrites a Catalunya en Comú, gent que pertany a Podem i les 6 persones que van configurar un grup, un partit local que es diu Sitges en Comú i que va decidir doncs, unilateralment a sumar-se a la candidatura de la CUP, no? La candidatura de Guanyem. I a banda d'això, desitgen tota la sort del món, en primer lloc al Xavi Salmerón, al qual vull felicitar, com també a la gent de Guanyem. Nosaltres, a l'assemblea majoritàriament, per majoria absoluta, doncs va decidir tirar endavant la candidatura i en aquests moments estem en un procés de primàries. Uh-huh. I anuncio que he presentat la meva candidatura amb el meu equip. Aquest procés de primàries doncs, estem encara en el moment de presentació de les candidatures.
Creieu que se'n presentaran moltes?
No tinc ni idea. Jo el que sí sé és que jo presento un equip molt potent, Estic molt il·lusionada perquè l'he tancat en aquests darrers dies. Crec que serà molt trencador aquest equip, molt innovador, amb moltes sorpreses, amb moltes cares que sorprendran a la gent, i el que espero i desitjo que els meus companys i companyes dels comuns doncs, em votin i ens votin, perquè crec que és molt engrescadora aquesta candidatura.
És a dir, que sí, de la votació de l'1 de març... Vaja, en podem extreure una interpretació, molt probablement... Carme Gasull aniria per alcaldable?
Aquesta és la meva intenció, no l'amago. Em presento com a cap de llista d'un grup de 10 persones, hem fet un equip de 10 persones, que són els 10 primers llocs de la llista.
Sí, perquè si no recordo malament, en aquest cas es demanen candidatures a la presentació d'aquestes primàries de 10 persones.
De 10 persones, la qual cosa també és innovador perquè no és fàcil, però haig de dir que la resposta ha estat meravellosa. A mi mateixa m'ha sorprès, ha creat unes expectatives i una il·lusió fantàstica, i només puc donar les gràcies a la gent que s'hi ha volgut sumar. Fins i tot hi ha més gent que possibilitats de 10. Aleshores, aquestes persones és d'un espectre molt ampli i torno a insistir, malgrat que no vull anunciar encara els noms, serà una candidatura trencadora, innovadora i realment en la línia del que jo buscava.
El nom final seria aquest? Comuns Verds?
Comuns Verds.
Comuns Verds.
Al marge del possible pacte amb el cercle de Podem, però els Comuns Verds som efectivament nosaltres.
Perquè aleshores podria ser Comuns Verds Podem?
Anem a veure, sí, clar. És a dir, en el moment que fas una coalició doncs has de sumar l'altre.
Ja sabeu què passa amb això, que peu de carrer serà la llista de la Gasulla. Sí, és que això és així, perquè...
Home, és el que té les municipals.
És el que té, perquè em sembla que acabarem perduts en aquest mar de sigles.
Efectivament, és el que tenen les eleccions municipals, no? Que identifiques un nom i una cara, no? La qual cosa també no està malament, perquè és aquesta proximitat, no? I penso que bé, a mi porto 4 anys en política doncs, a l'Ajuntament i vaja, ja em coneixen, no? I ja per lo bo i per lo dolent em coneixen, aleshores no m'importa que s'identifiqui. En qualsevol cas, el que vull deixar molt clar és que és un gran equip i que jo l'encapçalaré, però que jo sempre he pensat, i des del minut 1 que vaig entrar en el ple de l'Ajuntament, que un s'havia d'envoltar de les millors persones possibles, tant en humanitat com en professionalitat, i és el que he procurat en aquest equip.
De moment aturem la conversa aquí, a partir de l'1 de març ja en parlarem, sí, saludarem la candidata de Comuns Verds Podem o Comuns Verds en solitari o a Carme Gasullà. En qualsevol cas, la legislatura s'acaba i d'entrada, si haguéssiu de fer una valoració d'aquests 4 anys...
Bé, doncs una valoració que jo l'he anat dient per capítols, per fascicles en aquest ple, diré les coses bones i les coses dolentes, que coses bones n'hi han hagut, no? La primera, doncs l'enorme capacitat de recaptació fiscal que ha tingut aquest ajuntament, aquest govern, no? Aquest ajuntament, que és inversament proporcional a la ineficàcia en la gestió dels recursos i de l'aplicació d'aquesta recaptació fiscal. Perquè realment el que s'ha creat en aquests moments és una desconnexió que jo diria històrica entre el que és l'Ajuntament i la gent, no? I de fet el que més hem pogut veure és l'enorme desconnexió que hi havia no només entre els ciutadans i les ciutadanes de Sitges amb el govern o amb l'Ajuntament, sinó fins i tot dins del mateix Ajuntament, desconnexió dins dels departaments, no? El Departament de Territori doncs, no estava al cas de certes accions que tenia el Departament de Via Pública. Ens hem trobat en situacions diverses, amb una manca de transversalitat i d'harmonia en el treball dins de la casa prou important. I a més, les problemàtiques que s'han anat donant, no? És a dir, la problemàtica dels pisos turístics, el descontrol amb certs temes, s'ha perdut el temps amb molts i moltes coses, doncs, perquè el govern ha estat de manera contemplativa i molt distanciat dels problemes veritables dels ciutadans. I a més s'han camuflat darrere una mica del context polític, i això és el que és més preocupant, perquè fa massa temps que l'Ajuntament va dues passes endarrere de les necessitats de la seva gent, de la gent de Sitges, i el que necessitem és realment fer avançar el nostre poble i, evidentment, al nostre país. El que deia abans, no? la falta de control en certs temes, per exemple, amb el tema de la neteja, amb els pisos turístics, el que ha passat a les llars d'infants, a la tarifació social, a la lluita de pescadors, han estat tantes les errades monumentals que ha comès aquest govern, que el que més critico és precisament la falta d'autocrítica i les conseqüències que se n'havien de derivar, perquè s'han amagat errades i mancances i a més s'atreveixen a treure pit sobre aquestes errades i mancances. A mi em sorprèn moltíssim fortíssim, per exemple, que a hores d'ara parlem de l'habitatge de l'HPO, és a dir, a escassament 2 mesos de les eleccions, doncs ara, a més, s'atreveixen a treure pit sobre aquest tema amb un acte que es va produir recentment, on va venir ni més ni menys que el secretari del Departament de Territori, secretari de Sanitat, d'Habitatge, el senyor Agustí Serra, i clar, el discurs de l'alcalde sembla ser que nosaltres som, vaja, un exemple a seguir. I vull recordar que en 8 anys de govern del PDeCAT en aquest ajuntament no s'ha construït ni un sol pis, ni un sol habitatge protegit, ni un sol. I això és històric i és lamentable. I crec que és la crítica més gruixuda que faig en aquest ajuntament. Tenim un greu problema d'habitatge, un problema gravíssim. La generació més preparada segurament de la història ha hagut de marxar del nostre poble perquè no troba un lloguer assequible, perquè ha de baixar la persiana dels seus negocis perquè no pot competir amb altres negocis. I això és la conseqüència d'una inacció política.
Tenia possibilitat de fer-ho l'Ajuntament si no tenia terreny?
Home, a veure... Mira, hi ha una cosa que és el...
Perquè vau posar sobre la taula altres possibilitats que podia tenir l'Ajuntament, encara que l'Ajuntament, encara que el govern digués que no tenia terreny o que no tenia propietat per poder construir pisos.
Mira, de les propostes que nosaltres vam fer en el ple extraordinari dedicat al tema de l'habitatge, nosaltres vam dir que al marge del sòl hi havia altres possibilitats. Per exemple, com és que l'Ajuntament no ha fet servir el dret de tanteig i retracte en la compra de vivenda? Com és que no s'ha ajudat encara més des de l'administració pública a subvencions en el cost de lloguer de les unitats de convivència? És a dir, hi ha tot un seguit d'eines que no s'han fet servir i que eren eines que no tenien res a veure amb el sòl, tenien a veure amb els recursos. Tot i tenir recursos, no les hem fet servir. Per tant, el que hi ha hagut aquí és una manca de gestió, que per nosaltres és absolutament injustificable. I a més, la qüestió de fins i tot del sòl consolidat. A mi el que em sembla més preocupant és que en aquests moments tenim una problemàtica que dibuixa el Pla Local d'Habitatge, que ens diu que Sitges envellirà d'una manera, ja ho està fent, d'una manera notable, perquè molta gent jove ha hagut de marxar. I no només això, sinó que ens trobem amb diferents problemàtiques amb el cas de les famílies monoparentals, amb el cas de fins i tot de l'adaptabilitat de pisos per la gent gran. I totes aquestes problemàtiques que dibuixava el Pla Local d'Habitatge el 2015 i que el govern es va fer seu, a més amb un calendari d'aplicació d'aquestes accions, doncs estan en el sueño de los justos. No s'han fet aquestes accions. I em consta, fins i tot, que dins del Departament de Territori, amb el qual tinc un contacte constant, doncs hi havia ganes de tirar endavant aquests projectes, però no hi ha hagut voluntat política. I ara se'n recorden. I ara se'n recorden. I a més, s'atreveixen a dir que es va vendre el sòl, fa molts anys es va vendre el sòl perquè i va ser una de les conseqüències de la situació que tenim en aquests moments. Ni les lleis eren les que eren en l'actualitat, ni molt més la situació era la que era en l'actualitat, però el cas és que l'herència del govern del senyor Forns és 0 habitatges protegits.
Veniu a dir que l'Ajuntament tenia recursos, encara que no tingués sòl, per fer alguna cosa pel que fa en política d'habitatge.
I tant. I et posaré més...
Fer més o menys, no sé, el que va fer l'Ajuntament de Barcelona, de Vilanova aquí al costat, de comprar pisos, mal que fos, sí?
Exacte.
Amb acord, amb entitats bancàries...
Exacte, o sigui, una de les coses precisament que nosaltres proposàvem és precisament això, no? És a dir, hi havia la possibilitat d'adquirir patrimoni en habitatge per oferir-lo amb la gent que tenia aquestes dificultats. I no s'ha fet. Tenint recursos, el que és més preocupant, tenint recursos econòmics, no s'ha actuat. I això és així, no és una dada que vingui del no-res. Hi havia, a més, hi ha possibilitats de projectes a llarg termini, com ha fet, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, no? Revertir aquesta reserva de sòl consolidat d'un 30% del sòl consolidat a Barcelona, que ha costat moltíssim, però que s'ha aconseguit recursos, hi havia moltíssimes possibilitats, però per mi el més greu és no fer servir precisament el dret a tanteig i retracte, que ara sí que en parla, no? És a dir, a 3 mesos de les eleccions. Vull dir, em penso que la gent ha de valorar, espero, ha de valorar aquestes inaccions sobre temes que són molt, molt importants.
Ara com contempleu aquesta promoció d'habitatges i com es creu des dels Comuns Verds que hauria de ser aquesta promoció d'habitatges?
Bé, com sabràs, es va votar aquesta comissió i ja anuncio que hi haurà moltes comissions d'aquí al mes d'abril-maig, perquè ja ens, hi ha molta pressa, eh? Hi hauria, hi ha, diguéssim que hi ha una comissionitis a partir d'ara, hi haurà una comissió pel tema dels pisos d'ús turístic, ja s'anuncia, hi haurà una comissió pel tema de registre patrimonial, és a dir, hi ha tot un seguit de presses i de comissions que, per suposat, arriben tard. I en qualsevol cas, aquesta comissió per valorar els criteris d'adjudicació de l'HPO a Sitges està en funcionament, jo en formo part, i la nostra proposta va precisament en tenir un perfil molt clar en funció de l'anàlisi que feia el Pla Local d'Habitatges. Quin és el panorama, quin és el retrat que es fa de les mancances? Gent jove, gent gran, una població cada vegada més dispersa, una gentrificació molt evident, i nosaltres apuntem cap aquí. No? Hem de procurar que es reservi un tant % d'habitatges prou important a gent jove, perquè és l'anàlisi que fa el Pla Local d'Habitatge. Molts joves han hagut de marxar de Sitges en els darrers anys perquè no han pogut accedir a un preu digne de la vivenda. I digne ho és quan no supera més del 30% dels ingressos de la unitat familiar, del 30%. En consta que a Sitges es paguen lloguers molt més grans. El 30% és una xifra que és el que es considera en els paràmetres d'aquest tema, el concepte de digne. I a més és molt important també per a nosaltres que reservin habitatges per a famílies monoparentals i per a famílies amb discapacitats, amb mobilitat reduïda, que es construeixin habitatges adaptats. I per una altra banda, que és el tema del qual es va parlar a la darrera reunió de la comissió, és diguem-ne la preservació de l'arrelament a la ciutat en relació amb l'empadronament. Veiem necessari fer dues distincions. Per una banda, atribuir aquesta adjudicació de l'HPO a la gent que viu en aquests moments a Sitges, que porta com a mínim 2 anys empadronats a Sitges, però també s'ha de buscar l'empadronament històric, és a dir, totes aquestes persones que han hagut de marxar de Sitges i que se'ls ha tancat la porta, hem de buscar precisament que tornin cap a Sitges i d'alguna manera recuperar aquest empadronament històric. I la comissió va en aquesta línia. Estem encara una mica a la fase inicial, probablement haurem de fer més de les que estaven previstes, però anem en aquesta línia, no? Intentar buscar aquest arrelament.
Us ho pregunto perquè suposo que a Carme Gasulla, com a molts d'altres, més d'un li deu haver preguntat, escolta, com seran aquests pisos? Perquè, òbviament, com seran els pisos i el preu dels pisos i el preu de lloguer dels pisos són les dues preguntes que bàsicament tothom es deu estar fent. Després, a partir de totes aquestes consideracions que ens fèieu, un deu pensar, si hi ha una promoció inicial de 72 habitatges, que posa que en siguin més, i els 72 han d'encobrir tantes necessitats a la vegada, és obvi que no les podrà cobrir totes, però la perspectiva de futur és de molts més habitatges. Però deixant davant d'això, com han de ser aquests pisos i quin hauria de ser el preu de lloguer mínim per a aquests pisos?
Vull recordar que Sitges està en una zona geogràfica que es diu A2. Per tant, és complicat prendre models que són diferents. Per exemple, Barcelona està en un model diferent, és una zona A1.
Perquè llavors, els índexs de renda... Perquè tothom ens entengui, aquesta zona A2, quines característiques té?
Sí, és una qüestió de rendes, té a veure amb l'IRSC. Per exemple, els límits de renda a certs barris de Barcelona són molt baixos, és un límit inferior al 1,87. No? Imaginem, perquè hi ha una forta demanda de persones en situació de vulnerabilitat. Aleshores, aquí s'haurien de fer dues distincions. En primer lloc, el concepte HPO, és a dir, HPO vol dir exactament habitatge per sota del preu marcat. Aquí a Sitges el mercat és elevadíssim. Tot i així, l'HPO hauria de contemplar, per una banda, el que és l'emergència social, és a dir, això és innegociable, i aquí no només ens servirà el que es pugui fer a la plana, sinó el que deia abans, la compra de patrimoni, el dret de tanteig i retracte, hi ha més recursos, no només aquest. Uh-huh. I per una altra banda, les greus mancances que tenim amb tot el lloguer en general, que està amb uns preus en el mercat lliure elevadíssims. I aquí no només s'ha d'ofertar el lloguer a partir del que es faci a la plana, sinó, no és correcte, subvencionar l'ajut al lloguer. I aquí crec que l'Ajuntament ha de ser molt valent.
Us ho pregunto perquè, des del punt de vista estrictament del coneixement, com hem preguntat a altres regidors, l'Ajuntament pot posar el preu a aquests habitatges sense, diguem-ne, sense cap limitació?
hi ha una regulació model, que és la que marca la Generalitat, que és una regulació molt ampla. Nosaltres el que aquí podem intervenir és en els criteris d'adjudicació, també amb algun perfil, perquè tenim un registre propi que tenim en l'històrica part del registre general d'inscrits per l'adjudicació de l'HPO. I després els models...
Hi ha un marc legal que també condiciona allò que l'Ajuntament pot demanar o no demanar, o plantejar o no plantejar.
Sí que hi ha un marc legal, és cert.
Però voleu dir que hi ha molt on poder treballar.
Però el panorama és molt ampli, I aleshores hem d'anar a veure què és el que busquem, perquè a més les unitats familiars, unitats de convivència, són també molt diverses a Sitges, I per això et deia, que crec que la guia que teníem en el Pla Local d'Habitatge 2015-2021 és excepcional perquè ens marca el camí. El que no sé és per què no l'hem fet.
Ho dic perquè no sé si en moltes poblacions es poden plantejar el que d'alguna manera que veu de plantejar, ja que és a tots aquells que havien viscut a Sitges i que han hagut de marxar, que tinguin la possibilitat de pensar en què potser poden tornar. I no sé si això en vivenda d'HPO en altres municipis s'ha donat aquesta singularitat que és tan propi, que tothom tant coneix d'aquí Sitges, i si això veritablement es pot incorporar.
Es pot incorporar. Sí. Es pot incorporar perquè és un criteri que es basa en l'empadronament, en la relació amb l'empadronament, i per això torno a dir, el marc legal és el que és, però hi ha marge per aplicar aquest criteri, que és un criteri molt singular de Sitges, és cert, no és habitual trobar-lo, però el cert és que hi ha hagut aquest concepte de tan difícil pronunciació, gentrificació, sí, Però no només del centre, sinó de tota la vila. Llavors això és terrible, perquè no només perds l'arrel, l'arrelament, sinó que perds les senyes d'identitat. Ens trobem que no només gent jove, sinó gent d'edats de tot tipus que han hagut de marxar del poble que s'estimen perquè no han trobat la manera de quedar-se a viure. I aleshores hem d'atacar precisament aquesta problemàtica. Hem d'obrir la porta una altra vegada perquè tornin al seu poble.
A partir de les xifres en les quals s'ha pogut treballar, esclar, quantes persones necessitarien un pis? Per aquells que puguin pensar, mira, n'hi haurà 72 i la demanda vés a saber què ens portarà. A part que, diguem-ne, aquesta ampliació de la Plana i Santa Bàrbara contempli fins a 600 pisos en els diferents terrenys que formen part de l'aprofitament mig, que permetrà que l'Ajuntament, que la institució pugui posar en marxa promocions fins a uns 600 pisos. Va, fet i fet. Però en aquests 72 la demanda pot ser molt alta, no?
Bé, les xifres que ens donava el Pla Local d'Habitatge eren molt evidents, no? És a dir, hi ha un percentatge, per exemple, d'un 25% de la població de Sitges que està en aquesta situació. Però és difícil quantificar-ho, és difícil, És a dir, no són dades fàcils, ens ho trobarem, suposo, quan ens comencin a fer clar. El registre. No?
Si són 50, 100, 200, sí, 250.
Jo crec que són molts, és una impressió subjectiva.
No, la impressió segurament és generalitzada, sí,
és generalitzada,
que són molts.
A més, no només la gent que ha hagut de marxar, sinó la gent que no pot fer front hores d'ara amb un lloguer just, amb un lloguer que pugui, el que deia abans, no?, que es considera digne, que estigui en els límits del 30%. No? Hem de depositar gairebé la meitat del sou i fins i tot més en el lloguer. No? Aleshores, jo, segurament aquesta problemàtica és una problemàtica molt més àmplia i més nombrosa del que les xifres ens poden donar.
Sou dels que creieu que és l'Ajuntament qui ha d'exercir de promotor?
Jo crec que l'administració, i ho vaig dir en el meu discurs en el ple, ha de prendre la iniciativa. Precisament el que critico d'aquest govern és que ha estat molt contemplatiu. L'administració aquí ha de ser valenta i prendre la iniciativa i governar això, és a dir, realment ha de ser una administració que intervingui, perquè fins ara el que hem deixat és que sigui el mercat lliure qui reguli tot això, i és el que no pot ser. Que no pot ser perquè cometrem les errades del passat. Si el mercat lliure i els promotors privats controlen el creixement urbanístic de Sitges, estem perduts.
Doncs de moment...
És el que passa, exacte. I per això, per mi, la Junta, o sigui, el conveni amb la Junta de Compensació de la Plana Santa Bàrbara, per mi, precisament, el que delata és això, que l'administració es queda una mica a l'expectativa del que faci la Junta de Compensació. I l'administració aquí ha de prendre la iniciativa.
Què hagués pogut fer l'administració?
Tenia les eines que fins i tot estaven aprovades per Junta de Govern Local. És a dir, precisament controlar el creixement en funció del creixement dels serveis. I una de les eines que estaven aprovades per Junta de Govern Local d'aquest alcalde, no de l'anterior, d'aquest alcalde, era establir un creixement de les fases, un establiment de les fases en funció del creixement dels serveis. És a dir, que fos, fins que no estava consolidada la primera fase de creixement, no es passava a la següent. I aquesta era una eina molt important.
Us plantejo aquí si es podia fer això, tenint en compte, com s'ha dit també en aquesta legislatura, que la Plana i Santa Bàrbara conformen una unitat de desenvolupament únic, tota ella, unes 70 i escaig, 76 hectàrees, que es desenvolupen totes de cop. L'Ajuntament, malgrat aquest desenvolupament unitari d'aquestes 76 hectàrees, podia marcar uns timings?
És que estava marcat, és el que comentava anteriorment, és a dir, es va fer un acord per Junta de Govern Local, si no recordo malament, de fa dos anys, on es proposava precisament aquesta, doncs aquesta, treballar per consolidació de fases, no, o sigui, no accelerar el pas d'una fase a una altra si no estava consolidada l'anterior. I això ens permetia precisament un creixement en paral·lel dels serveis, que és una, no només dels serveis, sinó de la mobilitat, que és una altra de les grans mancances que ha tingut aquest govern, no? La manca d'un pla de mobilitat, que no el tenim. Se'ns ha anunciat que s'estava estudiant, que s'estava valorant, però no tenim pla de mobilitat i això afecta a tot. No només a la Plana, ens afecta a tot. És a dir, ens afecta a les modificacions puntuals, que en portem gairebé 60, que es presentaran, les darreres modificacions puntuals que es presentaran en aquests 2-3 mesos abans de les eleccions. Ens afecta a la qüestió de l'aparcament, ens afecta a tot. No tenim pla de mobilitat i això és una derivada precisament d'això que et deia. Si nosaltres no estem creixent en serveis i en pla de mobilitat i controlem realment des de l'administració aquest desenvolupament, hi haurà un desequilibri. I això és el que s'hauria d'evitar, és el nostre posicionament. És a dir, que sigui l'administració qui controli aquest creixement.
Encara té temps per fer-ho?
Bona pregunta. Jo crec que hem perdut molt el temps en aquests 8 anys, sincerament. L'hem perdut molt. És a dir, i ara precisament el que toca és posar-se les piles a partir del mes de juny i intervenir en el màxim que ens permeti la situació actual. Per això et deia, no? Què ha passat? Per què no s'havia creat aquesta comissió de l'HPO en els darrers anys? Perquè ara, no? És una mica sospitós, no? És a dir, que 3 mesos de les eleccions tothom tingui pressa per d'alguna manera posar en evidència que el tema del qual es debatrà especialment en les eleccions municipals serà precisament el de l'habitatge, perquè és jo diria que el tema que preocupa més a la nostra gent, no?
Enteneu, per tant, que amb tota probabilitat abans de les eleccions ha d'haver-se posat en marxa un procés per poder adjudicar la construcció d'aquests pisos i poder posar en marxa...
Això seria el desitjable, però ho veig com molt complicat.
Sí?
Ho veig molt complicat i ho dic amb molta tristor. Ho veig molt complicat perquè estem en una fase molt inicial i crec que això s'hauria pogut fer molt abans i és una llàstima, perquè aquí penso que els polítics hem de posar damunt de la taula que això és innegociable. Hauria de ser... un tema consensuat de que tots ens hem de posar les piles en aquest tema i que és una necessitat òbvia pel nostre poble. El que no pot ser és que es jugui amb els tempos de quan fem una cosa i quan la deixem de fer. I crec que s'hauria de buscar això, és a dir, afavorir el nostre poble i intervenir directament sobre les seves problemàtiques i no fer joc demagògic sobre això, no fer joc demagògic. I aquells que van demanar de convocar un ple extraordinari per parlar del tema de l'habitatge, quan se'ls ha demanat que fessin propostes per incorporar-les al Consell de Criteris d'Adjudicació de l'HPO, no hi ha hagut cap proposta. Per tant, menys titulars i més accions, que és el que necessitem.
L'oposició hagués pogut apretar més?
Jo penso que sí, i això jo ho he dit alguna vegada, també faig exercici d'autocrítica. És més, crec que l'oposició aquí ha estat molt contemplativa. La foto que ara tothom vol amagar dels socis de govern i dels que li han donat suport des d'un pacte d'estabilitat és la que és, i ara sembla que no existeix, però aquesta foto el que posa en evidència és que no s'ha apostat per fer polítiques valentes en el tema d'habitatge I ara, a 4 mesos de les eleccions, tothom se'n recorda que tenim un problema. El problema fa anys que el tenim.
Vaja, que la CUP hagués pogut apretar més?
Jo penso que sí. És una cosa que els companys de la CUP ho tenien damunt de la taula, però penso que hauríem pogut apretar més. I tots nosaltres, no només la CUP, que consti.
Ho dic per aquella paradoxa. El ple sobre l'habitatge va mereixer la unanimitat de tots els regidors, òbviament amb una qüestió que també és difícil pensar que algú hi pogués estar en contra o algú s'hi pogués abstenir, això és evident, però segurament aquesta unanimitat també és la que es contraposa a tot el que ha passat amb anterioritat. No?
Exactament, exactament, clar, com vols votar? Jo ho vaig dir, sí que és impossible votar en contra del que es anava a aprovar, però tampoc calia un ple extraordinari, també ho vaig dir, no calia un ple extraordinari, el que calen és més accions i menys titulars. Que és el que he dit abans, és a dir, fa massa temps que estem massa pendents de xarxes, de titulars, d'anar donant missatges, però accions molt poquetes. I el que toca és precisament fer acció política, i l'acció política es fa precisament amb el que deia abans, fent propostes, intentant ajudar al màxim possible, ser proactiu amb els departaments. Es fa d'aquesta manera.
Qui vingui tindrà la caixa prou sanejada per poder fer coses.
Això és cert, el que passa que també es trobarà amb departaments que estan en una situació complicada. Vull recordar que en el darrer ple, doncs es va parlar, per exemple, de l'impagament als treballadors i treballadores de l'Ajuntament dels seus endarreriments i de tot un seguit de diners que estaven pactats i pressupostats. Per tant, ens trobarem, espero, parlo en primera persona, amb una situació complicada des del punt de vista de gestió del personal. Evidentment, la caixa, com dius, Vicenç, estarà nodrida, però a mi el que realment em preocupa és que això es presenti com un èxit, que ho és des del punt de vista econòmic, però alerta, el que jo penso que s'ha de valorar, i d'una manera molt clara, és que està molt bé que haguem arribat al deute zero, però la llei no ens obligava a arribar tan ràpid, sobretot perquè potser hauria calgut més invertir en accions polítiques concretes, per exemple, amb el tema de l'habitatge, i no pagar els diners que es devien de manera tan ràpida. Hi ha, efectivament, un deute zero, però un deute cap a la ciutadania, un deute social, i aquest deute social és el que costarà molt de revertir. Això és el que és la meva impressió, és a dir, realment el que deia abans, la desconnexió, jo diria que una mica la decepció, fins i tot la resignació que té molta gent en el poble, és derivada precisament del que es troba, és a dir, el pagament d'impostos que tenim en aquest poble, es veu en el dia a dia? La sensació és que no, la sensació és que tenim una caixa plena, però no tenim els diners amb accions concretes. Ha millorat la vida dels sitgetans i les sitgetanes en aquests darrers 8 anys? És la gran pregunta, això és el que cadascú haurà de valorar. Jo crec que no només no ha valorat, no ha millorat, sinó que fins i tot diria que ha empitjorat, perquè el que deia abans, no? que realment el que toca hores d'ara és que l'Ajuntament es converteixi en el motor per moure precisament aquest canvi social, econòmic i ecològic que necessitem. Perquè realment el que necessitem és fer avançar Sitges. Que el que deia abans, no? Que la generació més ben preparada d'història hagi de marxar del seu poble perquè no pot pagar un lloguer, no és un èxit. No és un èxit.
Començàvem amb la conversa parlant de la casa i de l'estructura de la casa. I fins a quin punt creieu, perquè ha estat un altre dels temes recurrents d'aquesta legislatura, que la casa, l'organització municipal, ha de canviar. I fins a quin punt penseu que cal professionalitzar determinats àmbits, com ha suposat la incorporació de la figura d'un gerent? I fins a quin punt creieu que el gerent ha servit o no ha servit o ha servit a mitges? I fins a quin punt creieu que el marc legal impossibilita a hores d'ara reforçar la casa en determinats departaments des del punt de vista de la incorporació de personal?
Bé, doncs aquest marc legal del que em parlaves, l'anomenada llei d'estabilitat pressupostària, que ha estat el mateix marc legal que han tingut altres ajuntaments d'arreu del país, aquí ens ha servit moltes vegades de justificació per argumentar doncs, les mancances que en la gestió política. No? I en qualsevol cas, el que vull recordar que amb el mateix marc legal que tenim hores d'ara, doncs Barcelona ha triplicat el seu pressupost en accions polítiques socials respecte al que hi havia abans. És l'Ajuntament que més inversió en polítiques socials ha tingut, amb el mateix marc legal. Em diran que és la Carta de Barcelona el que regula l'Ajuntament de Barcelona, no? Però el cert és que amb les mateixes condicions, absolutament amb les mateixes, ens trobem que les polítiques socials respecte, per exemple, a la Generalitat han pujat tres vegades més. És a dir, hi ha tot un seguit d'excuses que serveixen per amagar el que hem tingut. El gerent ha millorat l'organització de l'Ajuntament? Segurament, només faltaria, per això el van contractar. Sí que l'ha millorat. Ha millorat la situació del funcionament de l'Ajuntament? La meva impressió és que no. De fet, a mi em sembla bastant lamentable que es digui que no es pot pagar els endarreriments als treballadors i treballadores, i porto aquí el decret del Batlle 39/19, perquè hi ha hagut una situació d'ineficiència organitzativa. És a dir, que hi havia personal de baixa en el Departament de Recursos Humans. A mi em sembla molt greu, molt greu. Per tant, aquesta ineficiència organitzativa que comportava una saturació d'expedients que s'hi gestionava, és a dir, tota aquesta retòrica que el que amaga és que no hi havia un pla B poder assumir una cosa que estava pressupostada, un compromís que estava pressupostat i pactat amb els treballadors i treballadores de l'Ajuntament. El que posa en evidència és que aquí fallen les coses i que hi ha hagut un greu problema organitzatiu. I els responsables són els que estan a l'organització de l'Ajuntament. Per tant, l'organigrama es pot fer de moltes maneres, però la realitat ens diu que hi ha hagut errades i fins i tot jo diria que errades que no s'han rectificat ni reconegut. A mi em sembla que hem de dir les coses pel seu nom, no? Perquè al final nosaltres podem posar gerents, podem contractar personal professional i qualificat, però això els has d'explicar amb els treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Sí, tot el personal qualificat que tu vulguis, però nosaltres no ho hem cobrat. I això el que delata és una ineficiència en la gestió del dia a dia, que és el que crec que delata més en aquest govern. No?
Com es pot millorar l'estructura de la casa?
No serà fàcil, això és evident. Realment hi ha molta feina a fer dins de la casa. Jo penso que el primer que s'ha de recuperar, i així li vaig dir a la regidora, el primer que s'ha de recuperar és la confiança dels treballadors i les treballadores. I crec que s'ha perdut. I és un element cabdal, perquè aquesta confiança es demostra en fets. I a partir d'aquí hem d'intentar recuperar no només la confiança, sinó la motivació dels treballadors i les treballadores, que estan treballant molts d'ells per sobre de les seves possibilitats, i podria posar molts exemples. I enfortir aquells departaments que són clau i que són estratègicament importantíssims dins de l'organització de l'Ajuntament. Parlo del Departament de Territori, parlo del Departament de Via Pública, parlo del Departament de Recursos Humans, són claus del Departament de Benestar, és a dir, aquells departaments que realment necessiten convertir-se en el motor del canvi en aquest poble, perquè necessitem això, un canvi, i un canvi valent, amb dedicació absoluta, amb entrega, amb pensant realment en el bé comú i en el bé de tothom, i aquesta és la línia a treballar. Però sobretot el que demano és dedicació. Penso que és el que ha faltat també en aquests darrers 8 anys, no? Una manca de dedicació.
Dedicació del govern?
Per suposat, per suposat.
Ens diu el mateix que ens deia Manuel Rodríguez de Ciutadans, que ha trobat a faltar dedicació del govern en aquests 8 anys.
És així, jo estic d'acord amb el que diu el Manu, el Manuel, no? Que penso que ha faltat dedicació i és més, un govern en minoria del qual es dedica al 100%, menys de la meitat dels seus integrants, amb un poble com el nostre, amb unes problemàtiques generades de la transformació evidentment de la nostra societat i dels nous temps, necessita dedicació exclusiva. I és el que penso que ha faltat.
No us induïm la resposta, però a veure si coincideix amb la d'algun dels portaveus. El departament que salveu més?
És difícil, ho dic perquè jo crec que tots tenen, o sigui, no pots salvar un complet respecte a un altre, Jo crec que hi ha elements de cada departament que són per salvar. Jo vull destacar dos departaments, perquè per mi han estat molt representatius, el Departament de Benestar Social i el Departament de Territori i Sostenibilitat, no? Perquè són els departaments que amb pocs recursos han intentat fer el màxim possible, però no vull oblidar els altres, perquè crec que hi ha gent, molt bona gent, com deia aquell, que treballa al límit de les seves possibilitats i que, tot i que la maquinària no funciona, ha donat el millor de si mateix. Per tant, no salvaria un departament en concret, sinó que elements concrets de cada departament.
Bé, perquè ens sembla que de totes les converses el Departament de Benestar i Família és el que està d'alguna forma sortint millor en les valoracions dels diferents grups polítics. I molt probablement perquè ja és de per si un departament que sempre aplega l'empatia per raons òbvies dels objectius que té el mateix departament, però tenim aquella certa sensació que és de tots algun dels més ben valorats.
Bé, perquè el que deies, no? pel que significa aquest departament i per les poques eines que tenen, però també penso que s'ha de replantejar el departament. Jo crec que estem en una situació d'emergència social en molts casos, que necessitem dotar d'eines més intervencionistes i diguem-ne, d'alguna manera no continuar amb un tipus de política assistencialista, és a dir, intervenir, posar-nos per davant, no esperar que passi el problema, sinó avançar-nos al problema, que és una mica també el que crec que pensen molts dels seus treballadors. No?
Anem a fer un pack en aquests 5 minuts. Neteja. Convençuda que anirà millor amb el nou concurs?
Jo no era partidària de continuar, o sigui, de privatitzar, de seguir amb aquesta línia de privatització del servei. Evidentment, només faltaria que anés malament, però també crec que el problema de la neteja no és un problema només del Departament de Via Pública. I quan parlo de neteja em refereixo a molts altres elements. Un dels elements que nosaltres posarem damunt del nostre programa és el tema de la sostenibilitat i del medi ambient, i afecta directament a Via Pública, perquè crec que hem de veure en transversal que un dels temes que s'ha oblidat en aquesta legislatura és el tema mediambiental i que afecta a tots els departaments, i que aquí parlem evidentment d'anar a la recerca del residu zero, d'anar a un tipus d'economia circular que recicli els productes, és a dir, un plantejament completament diferent, i evidentment que el nou contracte de neteja millorarà, no pot ser d'una altra manera, però no pot ser només un tema de Via Pública, s'ha d'estendre amb altres departaments.
El projecte d'estabilització de la platja Sant Sebastià?
Nosaltres veiem amb molts dubtes aquest projecte i vam sentir l'entrevista amb l'enginyer que va venir aquí, sobretot perquè el projecte d'estabilització, que és una actuació puntual, que no contempla de manera panoràmica el greu problema més integral que tenen les platges a tot arreu, i ahir sortia precisament a La Vanguardia, no?, que les platges de Barcelona el 2100 no existiran. Serà un luxe, i això passarà per dos motius. En primer lloc, pel canvi climàtic, és un argument que no es pot rebatre, i per una altra banda, per la intervenció artificial que s'han fet en molts llocs. I jo el que penso és que haurien de parar màquines, replantejar-ho de manera integral, perquè necessitem en aquests moments és un pla integral de platges, i sobretot un pla integral dels usos que se li dona a les platges.
A veure qui us escolti pensarà, parar màquines una altra vegada. Sí, les hem parat, així estem de d'emparar-les.
Segurament.
Però enteneu que el projecte és massa singular?
És molt singular, li dona una prevalència a la qüestió estètica, i és una precisament una altra vegada una acció de caire puntual i a més artificial, que és el que els científics diuen que és el que ha provocat precisament la manca de sorra pràcticament en tot el litoral català. És a dir, totes les intervencions de caire artificial van contra natura, i al final el mar et pren el que li has pres tu. Aquesta és la situació. I jo crec que s'ha de replantejar d'una altra manera, buscar un pla integral dels usos que se li donen a les platges i de la situació que té. Perquè ha passat amb la sorra, és a dir, portem, per exemple, en platges del Maresme que s'han abocat milers i milers de metres cúbics de sorra per no res. És un luxe car, caríssim, i que a més el que ens hem de replantejar és què és el que volem de les nostres platges, i a més com a model turístic. I el que deia ahir l'article de La Vanguardia, no?, que realment les platges s'estan convertint en un objecte de luxe, i el que hem de fer és cuidar-les i replantejar aquest model des d'una perspectiva ecologista, perquè si no al final el que passarà és que ens quedarem sense platges. I vull recordar que Sitges no tenia platges, és que això és important.
Us convenç el parc de Santa Bàrbara?
El parc de Santa Bàrbara inicialment no em convencia, perquè penso que també hi havia massa intervenció humana, i arrel precisament de el que deia, no?, del suport i de les aportacions de les plataformes com Biodiversitat Sitges, s'ha replantejat d'una manera que em sembla molt correcta. Tot i així, crec que els parcs i els boscos han de créixer d'una manera el més natural possible, sense que hi hagi intervenció de les persones i de les administracions sobre ells.
Us segueix sense convèncer el nou camp de rugbi?
Evidentment no. I per una raó molt simple, teníem la possibilitat de fer un camp de rugbi que costés com a mínim la meitat del preu que ens costarà i que a més no generava cap tipus de problema de mobilitat, però gairebé tots els representants dels grups polítics, excepte el nostre, van votar de portar-lo a Pinsbens i no era la nostra posició.
Us convenç la futura solució que es pot donar per l'Escola Pia?
Hem de veure a quin terreny vol anar l'Escola Pia. Si és un terreny municipal, hem de valorar, hi ha un tema urbanístic i hi ha un tema de caire social i educatiu. I hem de valorar què és el que representa aquesta inversió urbanística per tot el poble, pel conjunt del poble. S'ha d'ajudar l'Escola Pia a buscar una solució, és correcte, però anem a veure què és el que representa per Sitges. I hi ha un tema urbanístic que s'ha de solucionar, evidentment. Tot el que sigui terreny públic, nosaltres ens oposarem.
Us ho posareu?
Sí.
A no ser que la contrapartida sigui una contrapartida que pugui resultar beneficiosa.
Que sigui beneficiós pel poble. Com sempre, el bé comú davant del bé individual.
Són les 11. Carme Gasulla, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.
Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.